Bon dia a tothom, són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 24 de desembre del 2023. Efectivament, ja hi hem arribat. Va, que encara que trigarem una hora i escaig, cap a un quart de nou del matí ha de sortir el sol per Cadaqués, en un dia que no s'ha de pondre fins passats dos quarts de sis de la tarda al canal, a l'altra punta de Catalunya. De seguida ens aporta la informació del temps l'Abel Caral, però vaja, ja ens advertia ahir la Mònica Usar que hi ha pocs canvis, hauria d'haver-n'hi pocs, entre ahir, avui, demà i demà passat. Una situació bastant semblant. D'un dia que avui sí que sí, serà Nadal, aquest vespre, dia, nit de Nadal, per tant, avui dia de moltíssima corredissa, perquè, a més, per molt que sigui diumenge, avui pels despistats i els que van tard, que sempre són uns quants, bona part dels comerços estaran oberts fins tard per fer les darreres compres. Que veient com estava ahir al vespre al centre de Barcelona, caldrà que estiguin bastant oberts, perquè l'afluència de gent va ser molt, molt important. Nit de Nadal que cau en diumenge, per tant, que coincideix perfectament amb un cap de setmana llarg pels qui no tenen vacances aquests dies, i això també es nota en una mobilitat altíssima tot el cap de setmana. Compte avui, perquè l'avís ja el vam tenir ahir durant bona part del matí i al migdia, amb cues importants, van arribar a haver-hi 20 quilòmetres en diversos punts per accidents, un cop més a la P7. Per tant, si avui heu de fer molt de cotxe, que espereu que sí, molta prudència al volant. Parlarem avui de tota aquesta prèvia de Nadal en temps de tertúlia, però també farem de seguida el basar de les sorpreses amb el Bé Orlegui, una edició ajornada de pantalles, que ahir, com que hi havia Nadal al món, no el vam poder fer i el farem avui, excepcionalment en diumenge. Vindrà mossèn Nin al punt del migdia per fer la seva missa del gall, una mica, un embalat nadalenc, i una pila de coses més fins a arribar a les dues en punt del migdia. Vinga, va, que passen dos minuts de les 7, això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I ara hem de posar-nos al dia de la informació d'aquest diumenge al costat dels serveis informatius dels esports i del temps amb Nil Sant Martí, Marina Arbós, Pol Rodríguez, Abel Caral, bon dia.
Bon dia. Bon dia.
D'aquesta nit i matinada, els Estats Units acusen l'Iran d'haver atacat un vaixell a l'oceà Índic. Es tractaria d'un petrolier que transportava fuel entre l'Aràbia Saudita i l'Índia, un atac que s'afegeix als que hi ha hagut els últims dies per part dels rebels hutis a la ruta marítima que passa pel Mar Roig.
Sí, de fet, repeteix el mateix patró. En aquest cas, però, s'ha produït lluny d'aquesta zona, 300 quilòmetres de les costes de l'Índia. Segons apunten diversos mitjans, es tractaria d'un vaixell vinculat a Israel i el qual també haurien atacat com a protesta per la guerra a Gaza. L'atac, que ha estat per part d'un dron, ha provocat un incendi a l'embarcació, però no ha deixat cap víctima. Aquest atac és el primer que es fa directament a un vaixell, tot plegat mentre Espanya ha aixecat el veto i permetrà que la Unió Europea participi en una nova missió internacional per patrullar el Mar Roig i protegir les mercaderies que passen per aquesta zona. Ara bé, l'Estat ha avisat que ells no hi enviaran cap vaixell.
Doncs aquesta és la situació ara mateix en aquesta zona del món, amb dificultats per també el pas de les mercaderies. Avui que, com dèiem, és vigília de Nadal i que s'espera que el moviment a les carreteres torni a ser força intens, sobretot a cara a la tarda cap al vespre, amb les alertes posades un cop més en l'AP7. Ahir la mobilitat va ser del tot caòtica en aquesta via i les seves alternatives també per les conseqüències d'un conjunt d'accidents dos dies previs, sumat a un tercer que es va produir al matí. En total, 40 quilòmetres de cues repartides entre el Penedès i les Terres de l'Ebre.
Avui no es preveuen grans complicacions, sempre que no hi hagi, però, bloquejos provocats per accidents, com va passar ahir. Trànsit explica a RAC1 que aquest cap de setmana i el següent seran de més moviment que en anys anteriors, perquè els festius, 25, 26 de desembre i 1 de gener, cauen en dilluns o dimarts. per tant, just després del cap de setmana. Ho ha explicat a RAC1 el coordinador de Seguretat Viària i Mobilitat del Servei Català de Trànsit Òscar Llatge.
Oh, hi ha un doble comportament. De cap de setmana, tot i que ha estat seguit, però les festes especials de Nadal, Sant Esteve i Nadal, que són festes que es fan d'una certa manera, que es fan a casa, doncs, bueno, clar, no allarguen el pont per dir alguna cosa en el sentit de grans sortides cap a segones residències, hotels o destinacions de vacances.
Més desplaçaments, doncs, aquestes festes de Nadal, tot i que també cal recalcar que són molts menys vehicles que en un cap de setmana habitual. Normalment de l'àrea de Barcelona en surten prop de 500.000 vehicles, aquest cap de setmana en van ser 350.000, però hi va haver tota aquesta coincidència ahir dels accidents.
Tot plegat a les portes ja de Nadal, cosa que fa que avui, tot i ser diumenge, com dèiem, els comerços podran obrir fins al vespre esperant les últimes compres nadalenques. Compres que no han baixat malgrat la inflació. Els experts calculen que els consumidors s'hauran gastat de mitjana 727 euros durant la campanya de Nadal.
I una dada que destaca precisament arran d'aquesta inflació, que una de cada 5 persones està disposada fins i tot a endeutar-se per la importància que li dona a fer algunes compres, a tenir detalls amb persones properes a aquestes festes. Ho explica RAC1 el professor de Logística i Producció de la UOC, Cristian Castillo.
Hi ha gent que està disposada fins i tot a demanar un crèdit de consum, no? Una de cada 5 persones, per poder fer front a aquestes compres nadalenques. I això només jo crec que s'explica per aquesta tradició de comprar i regalar-nos, no? De poder-nos juntar en aquestes dates i poder tenir, doncs, aquests detalls amb la gent més pròxima.
I tot i la compra clàssica a comerços, també aquestes festes estan augmentant les compres en línia. Un 11% ho han fet l'últim trimestre i es preveu que el 35% de les persones faci totes les compres a través d'internet.
Els comerços que avui obren, però que no ho faran fins molt entrada la nit. És vigília de Nadal i la majoria de desplaçaments es fan ja abans de sopar. De fet, el transport públic avui també tanca més d'hora.
Sí, per exemple, l'àrea de Barcelona, el metro i els ferrocarrils de la Generalitat deixen de circular a les 11 de la nit. En el cas dels autobusos arreu del país i dels trens de Rodalies i de regionals serà més aviat, a Rodalies, per exemple, poc després de les 10 de la nit, i a l'Arsta de Catalunya, Girona, Tarragona o Lleida, últims trens cap a les 8 o 8:45.
De la política, aquest matí destaca, i molt, l'entrevista que avui dona Artur Mas a La Vanguardia, amb l'expresident avisant que l'independentisme no té les condicions necessàries per tirar endavant.
De fet, Mas diu que si Junts i Esquerra han decidit apostar aquests últims mesos per la governabilitat d'Espanya és perquè veuen clar que l'independentisme no està preparat a hores d'ara per fer la passa definitiva, per intentar tenir un estat propi. I afegeix que qui no ho vegi s'estarà autoenganyant.
Si l'independentisme avui estigués preparat per fer el pas definitiu, jo no hauria recomanat investir Pedro Sánchez. Però amb el desgavell que té el projecte independentista, ara no podem castigar el país durant els propers 3-4 anys amagant les incapacitats del projecte independentista i aquest desgavell i fent veure allò que no és. No té les condicions per tirar endavant.
L'expresident creu que el retrocés de l'independentisme és alarmant i per això aposta per aprendre dels errors comesos. Diu, per Mas, ara cal centrar-se en tot el que es pugui negociar amb l'Estat, amb l'infrafinançament actual com a prioritat.
Les 7 i 8 minuts del Món, un parell de punts. El primer, al Pròxim Orient, on el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha agraït el bloqueig dels Estats Units a l'ONU perquè no prosperés la petició del alto el foc a la Franja de Gaza.
Ho ha fet en una trucada directa a Joe Biden, en què el president nord-americà, això sí, li ha demanat que protegeixi els civils de la Franja de Gaza. De moment Israel fa com si sentís ploure, ha intensificat els atacs mortífers justament en aquest enclavament palestí. Arran d'això, Hamas ha assegurat que per culpa dels últims bombardejos ha mort un grup de 5 hostatges israelians.
I el segon punt, en plana internacional, és a Rússia, perquè Vladimir Putin ha dit que estaria obert a negociar un alto el foc a Ucraïna.
Segons el New York Times, el president rus contempla aquesta possibilitat des del setembre i estaria movent fils perquè sigui una realitat. Ara bé, en el mateix article, el diari nord-americà també explica que Putin posa una condició difícil que es compleixi, i és que se li reconegui la potestat de quedar-se el territori ucraïnès que té ocupat a hores d'ara. Qui va dit sempre que ni parlar-ne, i la comunitat internacional també ha recordat sempre que cal respectar la integritat dels estats.
Les 7 i 9 minuts i tot plegat en un diumenge també de ressaca de la festa amb què RAC1 va donar el tret de sortir del Nadal un cop més des del Palau de la Música i ja en van 17 d'anys amb un èxit de nou absolut a l'Es Nadal al món.
amb 2.000 persones presencialment al Palau ahir i un seguiment massiu també que hi va haver a l'antena i a través del web i de l'app de RAC1 i ens que van gaudir del show, que un any més va comptar amb la participació de tota la ràdio i amb una quinzena d'artistes del panorama musical del país. Un espectacle que ha superat expectatives des dels orígens, com admetia el seu mestre de cerimònies des del primer dia, en Jordi Basté.
Fa 17 anys hi havia un grup de sonats que vam començar a organitzar amb el director això de l'Es Nadal al món, pensant que allò seria, doncs mira, omplirem la platea, i mira, 17 anys, vaja, 17 anys, fixa't, els tiets tenien 11 anys, el Xavi Bundón tenia 20 i pocs.
Si us el vau perdre o el voleu tornar a escoltar, aquesta tarda, a partir de les 3, us el tornarem a oferir a l'antena de RAC1, i si el voleu veure a RAC1.cat hi trobareu tota la retransmissió en vídeo.
Hi ha moments memorables, realment, eh? De l'Es Nadal al món. Bé, en un dia com avui, amb aquesta prèvia de Nadal, els directors dels diaris avui coincideixen, de fet, a desitjar bones festes als lectors, amb algunes reflexions ja sobre el Nadal i el nou any 2024, Víctor Vives.
Sí, a l'avantguardia Jordi Juan escriu que el 2024 serà decisiu perquè està cridat a votar gairebé mig planeta, 3.700 milions de persones. És difícil, però, fer un discurs optimista. A la Unió Europea, les formacions d'ultradreta aspiren a cogovernar les institucions, als Estats Units Trump és el favorit a totes les enquestes i a Rússia tornarà a guanyar Putin. Davant d'aquest panorama remarca el paper dels periodistes és contribuir a fer una lectura de la realitat amb anàlisi i seny. Arriba a la mateixa conclusió el director del periòdico. Albert Sáez diu que celebrem a Nadal desorientats, amb dos episodis bèl·lics greus, potser els més greus des del final de la Guerra Freda, la polarització política i l'ascens de l'extrema dreta. Per això apel·la al bon periodisme, conscient del que l'ocupa i el preocupa. I la directora de l'Ara, Esther Vera, reflexiona sobre com s'està transformant la celebració de Nadal. Des del confinament, llegim, s'han diluït les formalitats. Algunes famílies han decidit que Nadal no és només el 25, sinó el dia que ells decideixen. Hi ha qui dina el 24 i qui sopa el 26, i fins i tot qui convoca la tropa amb un gall dindi per acció de gràcies. Tots tres directors acaben amb un bon Nadal.
Doncs, efectivament, tots per ells també bones festes. Pel que fa als esports, el Barça, que acabarà aquest 2023 amb 38 punts, però en quarta posició a la Lliga, després que ahir el partit ajornat entre l'Atlètic de Madrid i el Sevilla acabés amb victòria dels matalassers.
Sí, per una 0 que va acabar amb 10 l'equip de matalasser per l'expulsió de Suyunku. Marcos Llorente va fer l'últim gol del 2023 a la Lliga per donar els 3 punts i empatar amb el Barça a la taula. Els matalassers superen els blaugrana per la diferència de gols. Madrid i Girona tanquen l'any primer i segon respectivament amb els mateixos punts, 45 i a 7 dels seus perseguidors. Ahir també va jugar el Nàpols, rival del Barça als vuitens de final de la Champions. Va perdre 2-0 al camp de la Roma i se li van lesionar dos dels titulars, Lobotka i Nathan. De la jornada d'ahir, Anglaterra també destaca l'empat a un entre Liverpool i Arsenal, que deixa el conjunt Gunner com a líder de la Premier, un punt precisament del Liverpool, tot plegat el dia en què Rebecca Welk es va convertir en la primera dona que xiula un partit de la Premier League. Va ser el Fulham 0, Burnley 2. I en bàsquet, el Real Madrid va passar per sobre de la penya a l'Olímpic, 73-101. La victòria blanca fa que el Barça es classifiqui matemàticament per la Copa del Rei de la CB.
D'aquí a dos minuts arribarem a un quart de vuit del matí. Pel que fa el temps, Abel Caral, aquesta nit de Nadal com serà?
Doncs mira, una nit plàcida i tranquil·la, amb boira. Tornarem a tenir boires en moltes zones de l'interior de Catalunya, com les que tenim ara mateix. Cada mica en mica, boires bonines en zones interiors, de mica en mica s'aniran desfent. Al centre del dia, en conjunt, avui ens morem entre els 10 i els 15 graus, però en àmplies zones de la plana a Lleida, la boira i els núvols baixos poden ser una mica tossuts i mantenir l'ambient amb un fred més rigorós, més viu, tot el dia. De cara a Nadal i Sant Esteve, tres quarts del mateix. Sí que en zones sense boira l'ambient pot ser una mica més suau. Al centre del dia, matinades fredes amb glaçades en moltes zones interiors.
Un minut i mig i un quart de vuit.
La brisa, el sol, el mar, les teves vacances d'estiu i les escapades a l'hivern. Salou és això i molt més. T'esperem tot l'any perquè visquis els teus millors somnis.
Gaudeix de moments únics a les nostres platges daurades. Descobreix encantadors racons de natura i paisatge i viu aventures inoblidables.
Bones festes i pròsper any 2024. Salou no t'oblida. Salou sorprèn.
Ford Covesa et desitja...
Bon Nadal des de Ford Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Bones festes des de Ford Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
I feliç 2024 amb Ford Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Que l'esperit de Nadal ens ajudi a trobar felicitat i pau. Aquest és el desig que Pirelli vol compartir amb tu. Pirelli et desitja bones festes.
Des de Motorcat Premium, concessionari oficial Volvo, us desitgem unes bones festes de Nadal i esperem gaudir de la vostra confiança molts anys més. Volvo Motorcat Premium us desitja bon Nadal.
Des del 2007 t'hem ofert un lloguer segur, però ara te'n donem més. Si tens un habitatge de lloguer i necessites finançament pels teus projectes, descobreix el nou servei d'avançament de rendes de lloguer segur. Rep fins a 3 anys de renda només prement un botó. Informa't a lloguersegur.cat o al 910-775-775. Lloguer segur, la revolució del lloguer.
Que l'esperit de Nadal ens ajudi a trobar felicitat i pau. El mateix desig el compartim a Vilamòbil, concessionari oficial Volkswagen. Vilamòbil Volkswagen et desitja bones festes.
RAC més 1.
La llum dels estels de Nadal guia el camí dels Reis d'Orient.
No sabeu la il·lusió que em fa venir cada any per aquestes dates. M'agrada tant Nadal.
Però què passaria si l'estel caigués a terra? Els protagonistes dels contes clàssics, la Caputxeta, la Rateta o els porquets, el podrien ajudar a tornar al cel?
Ai, hem de fer alguna cosa. O si no, l'Estel no podrà seguir el seu camí.
Descobreix a RAC+1 l'Estel de Nadal al País dels Contes. Un conte desexplicat dels vivint del cuento ple de sorpreses i molt d'humor. El teniu disponible a RAC+1. Escolteu-lo també a RAC1 al Bona Nit Cincinnati.
RAC+1.
Tots som
més
1. RAC+1.
Carles Puigdemont i Pedro Sánchez coincideixen al Parlament Europeu.
Hola, ¿esto qué? ¿Para conectar con la Radio Cataluña?
Sí, un momentet, senyor Zoido, un momentet que el sentim des d'aquí, encara no l'hem presentat. Calla un moment.
Perfecto. Cariño, ¿me puedes traer un pincho tortilla, un fetito de lomo, un café con leche, una Cruz Campo fresquita y un sobrecito de sacarina, por favor?
Un sobre de sacarina?
Pa' falcar la mesa, que se mueve. Yo voy desayunando, que después se me junta con la merienda cena y ya la molía.
Molt bé, vagi fent, sí.
De dilluns a divendres, de 12 a 1, la competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
RAC1. Tots som 1.
Ràdio Memòria.
Vinga, obrim Ràdio Memòria repassant moments de gairebé un segle de ràdio a Catalunya amb l'Edu de Valle. Què tal, Edu? Bon dia.
Bon dia, Xavi.
Va, avui què fem?
Doncs mira, El Gran Música.
Hombre.
Programa històric de primer a la SER. Va néixer a Radio Madrid, inici sí. dels 60, de la dècada dels 60, i després va passar a los 40 principales. Això que sentirem és de l'any 91, novembre del 91. Estrenaven mundialment, wow, el disc Dangerous, de Michael Jackson, hosti, amb els grans Fernan Disco i l'enyorat Joaquín Luqui.
Que comienzo en el gran musical de hoy, qué maravilla, Do You Wanna Trip On Me, incluido en el Dangerous de Michael Jackson. Joaquín Luqui, feliz como tú solo, ¿no? Ah, como tú solo, no como todos.
Millones de personas en el mundo dentro de muy poco, porque ahora es absoluta primicia mundial, anticipándonos a cualquier otro medio de comunicación.
Es para impresionar a cualquiera esto, ¿eh?
Un artista capaz de hacer esto, capaz de hacer canciones como Hell the World, capaz de hacer canciones como Guarda la Fe, capaz de hacer canciones de amor como varias de las que tiene el LP, tan variado, tan completo, hay rap, hay gospel, hay funky, hay baladas, hay... Pero queremos saber qué opinas, qué canciones te gustan más, por qué te gusta Michael Jackson. Lo envías en una carta con tu nombre, dirección, número de teléfono, tu edad, ¿ok? Todo esto lo envías en una carta poniendo el gran musical... apartado 222 Madrid, poniendo en el sobre muy grande Michael Jackson y todas las cartas, estés donde estés, esperamos la tuya, además de entrar en el sorteo de LPs, cassette, compact y más de Michael Jackson, todas las cartas, si te gusta Michael, recibirás algo que te va a gustar si te gusta Michael Jackson.
Brutal, eh?
Aquí tenim acarretades de gent tornant a l'adolescència i a la infantesa.
Increïble. Fernan Disco i Joaquín Luqui, Michael Jackson,
sí.
Eh?
A més, clar, ara ja no ho valorem. Ara els joves d'ara no ho valoren perquè ara tenen Spotify, plataformes, però llavors l'estrena d'un disc l'any 91 era, que era, la majoria encara era en caset.
Bestial.
Era brutal. I Joaquín Luqui, l'enyorat Joaquín Luqui, que va desaparèixer, va morir l'any 2006.
Tu i jo lo sabíamos.
Sí.
Gràcies, Edu.
Adéu.
Tots sants.
Blai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Com cada dissabte i cada diumenge, Tots Sants al Via Lliure, tant dissabte com diumenge, celebrem i felicitem la gent que és el seu sant i felicitem també gent que el seu nom potser no és el santoral, però també mereixen ser felicitats. Avui és diumenge 24 de desembre, la vigília de Nadal. A qui hem de felicitar?
Doncs avui felicitarem a Sant Delfí, que va ser bisbe de Bordeus i sobretot és conegut per haver conduït a la fe i haver batejat Sant Paulí de Nola. Pel que fa a la seva etimologia, Delfí, traduït literalment del grec antic, seria matriu.
Home, ara estem pensant al Delfí Geli, el president del Girona.
Exacte.
Avui l'hem de felicitar. Però hi ha gaires delfís més a Catalunya?
Doncs mira, si ens atenem només els que tenen el nom en català, És a dir, Delfí, són poquets, són 75. Entre ells, com deies, el president del Girona. Però si li sumem tots els catalans que tenen el nom encara castellanitzat, la xifra es pujaria fins als 400.
Déu-n'hi-do.
Home, no està malament.
Delfín.
En tot cas, tant l'un com l'altre van desaparèixer entre les opcions de noms pels nens. Des de l'any 1990...
Què dius?
No en tenim cap a Catalunya.
Fa més de 30 anys que no es posa cap el nom Delfí. Delfí. Bé, doncs des d'aquí insistim, felicitacions a tots els delfís, inclòs el president del Girona. Va, i un nom que avui no sigui el Santoral.
Doncs aquí va una petició del Gavi, que ens va enviar un missatge de veu al WhatsApp del programa i ens explica doncs, que la seva dona es diu Nit.
Mira, doncs és un nom que està creixent, Nit.
Doncs, i que es diu així per la nit de Nadal.
Ah, ella, clar, o sigui que realment és avui.
I ho celebra aquest dia.
Ah.
Sí, el dia 24 es celebra doncs, el seu sant, encara que no existeixi el santoral.
Mm-hmm.
Doncs, Nit, moltíssimes felicitats de part de tot l'equip del programa.
Entenc que bàsicament és un nom femení que no sé quina presència té a Catalunya.
Doncs mira, actualment tenim 127 repartides per tot el territori.
Doncs no està mal, eh?
Fins any 1980 no registra cap persona amb aquest nom, però a partir de llavors, encara que sigui en comptagotes, comença a entrar. Tenim la seva millor dècada, l'any 2010, amb 67 persones que van rebre el nombre de Nit. I em diràs, i l'any 2022,
sí.
Alguna nena
l'any va passat.
Rebre... Sí? Doncs sí, tenim 10.
L'any passat, 10 nits.
2022.
En tot el 22, veus?
10 nenes van rebre el nom de Nit.
Ja t'ho dic, que està creixent. En tot cas, felicitats als delfís i a les nits, avui, en aquesta vigília de Nadal. Gràcies, Blai.
A tu, Xavi.
Torn de la nostra corresponsal a TikTok, Sandra Sotillo, bon dia.
Bon dia.
De què s'està parlant aquests dies a TikTok?
Doncs d'aquesta cançó. Li reconeixes la veu, Xavi?
No, ara mateix.
No? No saps qui és?
Aquí, a veure, deixa-m'ho sentir. Li hauria de reconèixer.
Li hauries de reconèixer.
Per què?
És l'Antonio Banderas.
Ah, hòstia, ara que ho dius, mira, potser sí.
No és un cantant, és actor, sí, però, sí. Però sí. És la cançó es diu Good to be King i és part de la pel·lícula Camino a Belén, que es va estrenar fa una setmana i que és un musical sobre el naixement de Jesús. Avui en dia es fa de tot.
Sí.
I jo li he demanat a en Blai. Mira, mira, escolta. La cançó
és bona.
És
mal anat, eh?
La pel·lícula no tant, perquè li he demanat a en Blai Morell a veure sí. què en pensa i m'ha dit una estrella.
Hosti, sí. Perquè el Blai sí. Digui una estrella, tela, eh?
Però bé, segons TikTok, aquesta és una de les cançons de malvats, de pel·lícules, que s'han fet, una de les millors que s'ha fet en els últims anys, i Banderas a la pel·lícula interpreta el rei Herodes.
Està bé.
El clip, diguéssim, d'aquest moment de la cançó és boníssim, fa riure una mica, però és boníssim. Canta ell i no ho fa gens malament. I molta gent a TikTok ha trobat semblances, no? Han dit, per què ens agrada aquesta cançó? Doncs perquè s'assembla molt amb aquesta altra.
Són els grans Mius. Home, canta bastant millor el cantant de Mius que Antonio Banderas, però sí. té un aire.
Té un aire d'aquesta Rising, no?, del 2009 de Mius. Bé, la pel·lícula es diu Camino a Belén i si algú vol veure l'Antonio Banderas cantant com el rei Herodes, encara la trobareu als cinemes.
Gràcies, Sotillo.
Fins ara.
Mireia Carolera, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Va, que avui és 24 de desembre. Fem una reculada musical. Fins a quin 24 de desembre?
Doncs avui reculem 40 anys fins al 1983 amb una cançó que potser et transporta al Nadal. Pararara, pararara, pararara.
És un tema boníssim, però de Nadal no sé si et diria, una mica, té un aire, però tampoc. No, el que no sé qui són.
Normal.
Ah, val, és normal,
sí,
eh?
Sí, perquè el tema original segurament sí que ja l'identificaves, és a dir, aquest tema que es diu Only You és original de la banda anglesa Yazoo,
mm-hmm.
Però ara estem escoltant la versió dels Flying Pickets, que és aquest grup britànic que canten a capella. I què recordem avui? Que fa 40 anys, el 1983, aquest tema dels Flying Pickets, la versió que van fer del tema original de Yazoo, doncs va arribar al capdamunt de la llista de la UK Charts a Gran Bretanya i va ser el tema del Nadal de la Gran Bretanya i, per tant, de bona part d'Europa ara fa 40 anys.
And
Listening to the words that you say, getting harder to say. When I see you, all I needed was the love you gave. All I needed for another day. And all I ever knew, only you.
I el mític Forn Mistral. Qui no el coneix? Per tots els productes que fan, són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa, les coques... un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona.
Des del Forn Mistral us desitgem unes molt bones festes.
I aquest diumenge 24 de desembre, vigília de Nadal, obrim durant el matí.
Perquè cada camí es converteixi en una història, aquestes festes a Movento Sarsa Volkswagen volem ser al teu costat. Movento Sarsa Volkswagen, conduïm amb tu cap a un futur millor.
Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
Veniu, veniu, que ja torna el teatre al carrer Nadal. Viladecans s'omple de màgia, teatre i molt d'humor amb una gran proposta d'espectacles a peu de carrer, gratuïts i per totes les edats. Descobriu tota la programació a viladecans.cat. Us hi esperem. Ah, i no oblideu que viure el Nadal a Viladecans és una altra història.
Aquest any deixo el trineu al pàrquing d'Aena, que és a un pas de l'avió, i així m'estalvio d'anar carregat amb tants regals.
Reserva ja perquè els nostres pàrquings. Aena, aeroports per tu.
Citymob Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, us desitja bones festes. Coneixeu-nos a citymobsantboi.com, impulsant una mobilitat més neta.
Ja saps la última de Servei Estació? Tenen un carter reial. Vine a deixar la teva carta.
I a més, si et fas targeta o l'actualitzes, entres en el sorteig de 1.000 euros en producte. No t'ho pots perdre.
A Servei Estació hi ha de tot i per a tothom. Servei Estació, al carrer Aragó entre Passeig de Gràcia i Rambla Catalunya.
I avui diumenge, obert de 10 del matí a 7 de la tarda.
Aquí té, senyor, el seu compte.
No, no, ja me'n donaràs el 2024.
Només els 10 dies Nissan, emporta't un Nissan amb lliurament immediat i no el paguis fins a l'abril del 2024. Vine del 15 al 25 de novembre al teu concessionari Nissan i aprofita les millors ofertes abans que s'acabin.
Informa-te'n a Nico Center, a Tarragona, Reus, Vilanova i Vilafranca del Penedès.
Arriba a Barcelona el musical de los chicos del coro, de la mà d'ANR Producto. Més de 130.000 espectadors ja han gaudit d'aquest èxit que arribarà al Teatre Tívoli el 8 de febrer. Aquest Nadal fes el regal més emocionant amb los chicos del coro. Entrades a baranyaenviu.com.
RAC 1, tots som 1.
I arribats a aquesta hora del matí d'un dia tan assenyalat com és la vigília de Nadal, sortim al carrer, com és habitual a aquesta hora, que és intempestiva i plàcida, intempestiva per tots aquells que, en fi, que tot just estan tornant cap a casa, sigui per qüestions laborals o sigui perquè han estat gaudint d'una llarga nit, en dies que són festius per molts, i plàcida per aquells que tot just es lleven aquest matí i pensen, ostres, quina feinada que ens queda encara d'aquí fins a la nit. En tot cas, és aquell moment que ens desplacem cap a un raconet que ens encanta, que és una, en fi, un carreró empedrat d'una ciutat desconeguda, desconeguda, que no han volgut revelar mai, que no han volgut explicar mai on és en el mapa, i al final del qual, d'aquest carreró, hi ha un edifici sense massa pretensions, hem de dir, arquitectòniques o artístiques, i al costat, a la porta, sempre hi ha l'Albert Beorlegui, perquè a l'interior s'hi amaga una pila de meravelles de les quals ens en parla cada setmana. És el Besar de les Sorpreses, ell és l'Albert. Com estàs, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi, com va tot?
Home, de dia de corredisses, és així.
Sí, no?
Hi ha molta gent que està... Que ara quan s'ha sentit aquesta sintonia ja li ha sonat gairebé el despertador perquè ha de fer moltes coses. O sigui, avui encara s'ha de fer moltes coses. És diumenge, però vaja, aquesta nit és la nit de Nadal, demà és Nadal, l'endemà és Sant Esteve, avui hi ha una feinada de por i hi ha una pila de gent que ho deixa tot pel final i això és el que sol passar.
Jo no sé si et, et passa a tu, jo tinc el privilegi per entendre'ns d'aquests dies de Nadal d'anar de taula amb taula,
sí.
I més enllà d'ajudar, diguem-ne, a posar les tovalles i a controlar que tot estigui més o menys correcte, que el cava estigui per atendre'ns a la nevera i que tot estigui més o menys a punt, però vaja, poca cosa més. Vull dir, jo,
tu no reps a casa teva?
Sí, sí, rebem, però la meva funció, diguem-ne, és extremadament secundària. Vull dir que és, diguem-ne, molt, molt complementària. No em poso la cuina, no em poso els fogons, per entendre'ns. I, per tant, la meva responsabilitat, diguem-ne, que és bastant indirecta. Ara, les persones, les mestresses de casa, sobretot, que és el seu gran dia, perquè, en el fons, no deixa de ser el dia de Nadal, l'expansió a l'acte social per excel·lència, que és el retrobar-se en una taula, i més amb unes dates tan assenyalades com és aquesta, com és el Nadal, doncs, home, la responsabilitat és molt gran, i, sobretot, els nervis que hi ha en les corredisses, també d'últim moment.
Sí.
I mira, a més, avui diumenge és l'aniversari de ma mare, i llavors, clar, tenim avui el dinar, demà tindrem un altre dinar també a casa els pares, o sigui que la cosa, diguem-ne, que serà com molt intensa i, evidentment, molt familiar.
No, no, només...
Tu també més o menys igual, no?
Sí, el que passa és que és cert que una mica de cuina sí que em faig, però en tot cas és cert que hi ha moltes cases, home, i tant, moltes cases que també la cuina està repartida. És cert que hi ha, majoritàriament, tradicionalment havia estat espai de dones i d'àvies i de mares de família i d'àvies, no? Però cada cop està canviant més, això també. Però de totes...
Escolta, que jo també preparo coses, eh?
Bueno, sí, ja et veig.
Home, jo preparo les olives, les patates i els petits formatgets,
vaya
eh? La meva contribució deia que era indirecta, però...
Vaya tela que tens. No, però ara m'has fet recordar, si tu no l'has vist, aquesta sèrie que es diu The Bear, que és la sèrie sobre una...
N'he sentit de parlar, sí.
Sobre un senyor que és cuiner i que agafa el restaurant del seu germà, que ha mort, i és un restaurant d'entrepans. I llavors una de les seqüències, que és un flashback d'aquesta segona temporada, que és l'última que hi ha fins ara, és la nit de Nadal. I com la mare de família, amb tots els familiars, que igual hi ha 25 convidats, està tancada dins de la cuina, embogida, anant de fogó en fogó, intentant demanar ajuda, cridant, trencant plats, bueno, una cosa extraordinària, un caos d'una hora, gairebé de pla seqüència, meravellós, a l'interior d'aquella cuina absolutament caòtica. Que, sense ser aquest extrem, però és cert que hi ha moltes cuines que a l'entorn de Nadal es tornen així de caòtiques. Però bé, per això deia que és un dia de corredisses. En tot cas, vosaltres que ja ho teniu tot bastant preparat, perquè sé que treballeu amb temps, sou persones organitzades, el que hauríem de fer és llegir cartes, i no sé si hi ha gaires de Nadal.
Mira, hem agafat, perquè clar, fins la setmana passada ens van arribar tot un seguit de cartes que no sé on devien anar a parar, poder alguna saca de correus, aquestes que devia estar una mica perduda o extraviada, o no sé exactament què és el que ha passat, però d'entre les cartes que ja feia dies que ens havien arribat, he estat aquesta setmana triant aquelles que tenen a veure més o menys amb el Nadal. Clar, no les hem obert, el que passa que hi ha algunes que es veu clarament amb el sobre, per exemple, una de les que ara llegim ara, que ens arriba des de Barcelona, posa "és una Nadala" al sobre, vull dir que inequívocament, per tant, l'hauríem de llegir ara avui. Un altre que posa també "Bon Nadal" a la portada. I per tant he agafat, mira, dues cartes que sembla que només hi ha una Nadala, per tant que no hi ha carta dins, i com que suposo que seran curtes, he agafat una tercera que també és un sobre, per entendre'ns, apaïsat, i que posa també si pot ser llegir abans de festes, per tant dedueixo que també ha de ser una Nadala. La primera d'elles és una que ens arriba, com deia, des de Barcelona, ens l'envia una amiga del programa, l'Anna Fabregat. És una assistent a les conferències que imparteixo a les aules d'Extensió Universitària de Barcelona, i de dins extraiem doncs una bonica felicitació de Nadal amb una Mare de Déu feta de manera artesanal, és a dir, és la mateixa Anna Fabregat la que s'ha dedicat a doncs agafar una cartolina, a posar-hi, diguem-ne, tot unes campanetes, unes estrelletes, una Mare de Déu, i a dins podem llegir "Nadal 2023, Albert i Xavi, us desitgem que passeu unes molt bones festes de Nadal i un any nou 2024. Endavant amb el programa, cordialment, Anna Fabregat i Jordi." I aquesta carta ens la ve remesa des de Barcelona. Una altra que ens arriba també des de la ciutat comtal és, home, també uns altres amics de la casa, els veïns dels meus avis a Congrés Eucarístic. Te'n recordes que en certa ocasió vam estar parlant dels meus avis que vivien a la plaça Congrés Eucarístic? Doncs, bé, vam rebre correspondència seva. Crec que l'any passat ja ens van escriure una felicitació, i aquest any també, i ens diu el següent: "Albert i Xavier, des de la plaça al Congrés, us desitgem un bon Nadal i un millor millor any 2024, la Immaculada i l'August, que eren els veïns, per entendre's, que viuen a dalt, diguem-ne, d'on vivien els meus avis, que era la plaça Congrés Eucarístic número 3 d'aquí de Barcelona. I adjuntada hi ha una petita full en què es pot llegir una cita de l'enyorat Carles Capdevila. Res no cura més que saber-te i sentir-te estimat, i que a prop de la gent que pateix reps un munt de lliçons de dignitat. Doncs aquí aquesta cita d'en Carles Capdevila, que també ens ha arribat en aquesta missiva, aquesta Nadala des de Barcelona. I mira, agafem aquesta tercera carta, mira, i ens la remet doncs també un nostre vell amic del programa, que és l'Enric Virgili, ja sabeu, el senyor de la cal·ligrafia impecable, que ha pogut ressaltar a la carta si pot ser llegir abans de festes. I de dins extraiem doncs un full d'in A4 curosament manuscrit amb la seva cal·ligrafia impecable, i on podem llegir el següent. Benvinguts a Bert i Xavi, m'he despertat tard i potser llegireu aquesta carta quan les festes ja hagin passat, i ho sé, però us ho envio de totes maneres perquè la finalitat és felicitar-vos les festes i l'any nou a vosaltres, a les vostres famílies i a tots els oients que escolten el vostre programa. S'apropen les festes, tot canvia, la llum als carrers, la lluita aferrissada entre Badalona i Vigo per veure qui aixeca l'arbre més alt, la Fira de Santa Llu i a la plaça de la Catedral, les barraques de joguines a la Gran Via, la Sagrada Família il·luminada, el marisc a preu d'or, les figures del pessebre, el raïm, les campanades, 2024 traient ja el nas pel calendari, la carta als Reis, tot canvia. El que no canvia és el meu desig d'unes felices festes amb salut i que l'any vinent puguem continuar gaudint junts la gran aventura del Besar de les Sorpreses. Amb tot l'efecte, l'Enric Virgili des de Barcelona, en una postal, perdó, una carta remesa fa ja unes quantes setmanes, el passat mes de novembre.
Molt bé, doncs perfecte, que gràcies a l'Anna, als amics del Congrés Eucarístic i l'Enric Virgili per enviar-nos aquestes cartes i postals de Nadal. Encara tenim un parell de setmanes més, jo diria, des de l'àmbit, diguem-ne, purament sí, de festes, no? Encara el 31 i fins i tot si m'apures el dia 7, que ja és després de Reis, però vaja, encara tenen aquest aire d'una certa festivitat nadalenca per llegir-ne algunes de les que hagin arribat. Recordeu que el correu sempre és el mateix, com podeu enviar les cartes del Besar de les Sorpreses, l'Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona, i com és habitual, el compromís és de l'Albert Beorregui de llegir-les totes i un cop ho hagi fet les respon una per una personalment. Bé, vaig a mirar perquè abans de Nadal no hi hagi sorpresa desagradable. Ahà, perfecte.
Sí.
El Beorregui Express, net com una patata. El que no hi ha és bandereta.
Sí.
No hi ha bandera.
Sí. I què? Avui agafarem a Gorlaic Express.
T'has cansat, cansat que et demostri els meus coneixements? O...
Sí, doncs mira, en certa manera una certa irritació no ocultaré. No, anem a un lloc que no puc revelar on és. Però, a veure, t'explico. Aquesta setmana han començat a la immensa majoria del país, tot i que hi ha llocs que ja ho han fet des del Pont de la Puríssima, les representacions dels Pastorets.
Sí.
I en aquest Nadal, recordem, hi ha previstes al Principat més de 250 funcions a 52 municipis, i més enllà de la tradició, que en alguns llocs és centenària, no oblidem que els Pastorets doncs, és una veritable escola de teatre on molts actors consagrats a casa nostra han començat la seva carrera, bé interpretant lloquets, rovellons, satanassos, o pastors, o romans, o el que faci falta, no?
Sí, i tant. No, home, és un... no només és una escola de grans actors, gairebé virtualment hi ha el 90% dels actors que hi ha a Catalunya han començat fent els Pastorets, no? Però a part és una d'aquestes eines de teixit social, no? Que es facin a totes les parròquies, a pobles, a ateneus, a tot arreu, i que en cada població n'hi hagi més d'un, amb tradicions, amb idees i orígens diferents, alguns de molt, molt antics i d'altres molt més nous, però vaja, és una d'aquelles coses que teixeix el país. Per tant, no ens movem de Catalunya.
Sí, i no ens movem, i per tal de no oferir cap mena de sensibilitat, perquè tots els llocs tenen el seu mèrit, jo et proposo anar a un d'aquests teatres, del que no revelarem el nom, i anirem, doncs, en els moments previs de començar una representació. Bàsicament perquè, és clar, si anéssim, que si no, al lloc en què tu segurament hi has anat i on jo he anat,
sí,
doncs...
La faràndula,
clar,
vols
poder
dir.
Home, és correcte, vale, la faràndula Sabadell, vale? Dius, home, tot i que a Sabadell també hi ha altres Pastorets, els de Sant Vicenç, per exemple, que també són també extraordinaris, eh? Però sí que és veritat que no direm el lloc on anem, perquè així podem, diguem-ne, destacar que tots els nostres Pastorets del nostre país són molt importants. De manera que, estàs a punt?
Sí.
Sí, doncs apa, som-hi.
Bé, sessió matinera, la d'avui, trobo.
Sí, el que passa que és una sessió matinera, és un Biorlanc Express Plus, eh? És un desplaçament no només geogràfic, sinó també temporal, eh?
Jo pensava, dic, què fan? Fan els pastorets a les 8 del matí, no hi ha d'haver-hi ningú.
No hi ha cap funció matinera d'aquelles matinals, que puguin fer-ho, eh? Bé, no sé si identifiques aquest teatre, si ho fas, et demanaré que no el mencionis. Sí? Saps quin és?
Sí.
Vale, no digues res.
El conec.
Aquests, bé, recordem, són els moments previs d'una de les moltes representacions d'aquesta obra, ben típica a Catalunya, on, recordem-ho, es combina elements del naixement de Jesús, amb la lluita del bé contra el mal, àngels contra dimonis, i uns pastors que són els conductors de la història i que introdueixen molts elements, evidentment, folclòrics de casa nostra. De representacions a pastorets n'hi ha constància des del segle XVI, és a dir, fa 400 anys, però no serà fins a finals del segle XIX i principis del segle XX quan s'escriuran la major part de les obres, la més coneguda de les quals evidentment és la versió d'en Folch i Torres de l'any 1916, però també hi ha hagut les de Miquel Saurín el 1887, les d'en Pitarra el 1891, Ramon Pàmies 1903, o de Francesc de Sis Piques l'any 1954, entre d'altres.
Ai, no t'he preguntat, però tu has estat has format part d'alguna representació de pastorets o no?
No.
No? Ni de nen?
No, de pastorets no. Dinadent, no. Tu sí?
Jo diria que sí, però del col·le.
Què dius ara?
No,
però... Col·le? Home, no.
Clar, no és el mateix, no és el mateix.
Home, i el col·le sí que... No, el col·le sí que havia fet alguna cosa de Nadal,
Jo he estat una fúria de l'infern. Sí.
Una fúria... Jo era el narrador, jo. Sempre em posava en paper de narrador. Sí.
Està bé. Bé.
Mira, veig que ja paguen els
llums.
I per tant, ja no només serà el moment de marxar, sinó també de proposar-te un nou Besar de les Sorpreses, el número 331, que dedicarem a aquests simpàtics personatges. Avui, doncs, la lletra P. La P... de pastor.
A veure, és un d'aquells oficis que malauradament ha tingut temps millors, amb més professionals dedicant-s'hi, i que sempre ressaltem perquè continuen havent-hi molta gent que es dedica a ser pastor, però n'hi ha menys que, no sé, unes dècades enrere, eh?
Sí, i recordem aquest ofici en què una persona té cura d'un ramat d'animals de manera que els treu a pasturar i el retorn al refugi és, no cal dir-ho, és un dels més antics del món i per tant està carregat també de simbologia, especialment religiosa i que abraça els dos extrems. D'una banda, és sinònim de protecció, de guia, Jesús acabarà sent el bon pastor que guia les seves ovelles i a la Bíblia, de fet, hi ha moltes referències, començant pel famós Salm 23 que hem escoltat sobretot els funerals, el Senyor és el meu pastor, no em manca res, em fa descansar en prats deliciosos, em mena el repòs, vora l'aigua, allí em retorna, etc. Però de l'altre també, no oblidem, un pastor és una figura humil, una figura senzilla. Sí. A la iconografia religiosa, per exemple, quan Jesús neix, l'àngel s'apareix als pastors que dormien al ras, no als monarques, no als poderosos, sinó precisament als pastors, no? I, a veure, no oblidem que una de les aparicions marianes més famoses és la dels tres nens pastors a Fàtima l'any 1917.
A veure, explica'm una d'aquesta, perquè no conec l'aparició de tres nens pastors a Fàtima, per tant estem a Portugal, eh?
Sí. El 13 de maig del 1917, tres nens pastors, Lucía dos Santos, de 10 anys, i els seus cosins, Jacinta i Francisco, de 6 i 9, van afirmar que mentre pasturaven les seves ovelles a Orem, a la Fregosia, que no deixa de ser una comarca de Fàtima, que és a Portugal, se'ls va aparèixer una senyora més brillant que el sol, vestida de blanc, que els va demanar que tornessin el mateix dia i a la mateixa hora durant 5 mesos seguits. I quan ho van explicar, òbviament ningú els va creure, però en les altres ocasions en les que es va produir aquesta aparició, que es atribuï a la Verge Maria, els nens van experimentar un canvi profund en el seu caràcter. De fet, crec recordar que els nens van morir, els dos nens, la Jacinta i Francisco, van morir, que eren encara nens,
oi,
i crec que Lucía va arribar a ser monja i va morir molt, molt, molt gran. De fet, fa relativament pocs anys, no? Clar, i van experimentar un canvi molt profund, diguem-ne ells. Segons es diu, la Mare de Déu va revelar tres secrets que al llarg del segle XX han tingut tota mena d'interpretacions sobre quins podien ser aquests tres secrets que va revelar la Mare de Déu per entendre'ns aquests tres pastors. I parlant de coses secretes, doncs mira, tres grans descobriments que han dut a terme pastors a Judea, a Àfrica i a Tunísia.
Clar, al final els pastors es mouen en terrenys que no són urbans i per tant són zones en què es poden produir aquests descobriments, no? Zones de camins o boscoses o prats, etc., que hi poden haver trobat alguna cosa. Per on vols començar?
Doncs mira, comencem pels manuscrits del Mar Mort, precisament, descoberts per Akunram, a la vall del desert de Judea, i que van ser trobats per uns pastors mentre perseguien una de les seves cabres, l'any 1947. Són una col·lecció de 972 manuscrits, datats la majoria d'ells entre l'any 250 abans de Crist i el 66 de la nostra era, i en el seu moment hi va haver una gran controvèrsia perquè s'apunta que aquests manuscrits podien reinterpretar la Bíblia o les ensenyances de Jesucrist. Però com acostuma a passar, s'hi va posar més pa que formatge, i en el fons, i pel que s'ha anat veient, aquests escrits han complementat moltes de les idees històriques, socials, religioses que hi havia sobre el naixement del cristianisme.
Anem per al segon descobriment, vinga. I ara anem fins on?
Doncs mira, el segon descobriment és una llegenda apòcrifa, és a dir, que potser no és veritat, però segur que és molt més interessant que no pas l'autèntica veritat, i que ens situa al segle IX de la nostra era. Ens parla d'un pastor de l'antic regne de Bicínia, Caldi, que al pasturar les seves cabres se'n va adonar que quan menjaven unes baies de color vermell d'un arbust, estaven molt esverades, molt, però molt esverades. Vaja, que anaven com les cabres, no? Va agafar unes quantes, aquest pastor, les va portar a l'home més vell del poble.
Les baies va agafar.
Sí, les baies, les va portar a l'home més vell del poble, va dir que, aquest home va dir, bé, això no serveix per res, i les va tirar al foc. Però al cremar-se van deixar anar una flaire deliciosa, la del cafè torrat. I així va ser com es va descobrir aquesta beguda estimulant que ajuda a despertar a mitja humanitat.
Que bona. O sigui, el descobriment del cafè és a través d'unes cabres que se'l mengen i que es posen nervioses precisament per la cafeïna. Bé, està bé, està bé. Va, anem amb el tercer descobriment. Abans has parlat de tres llocs, de Judea, de l'Àfrica, de Turquia. Per tant, per eliminació som al tercer. Som a Turquia. A on exactament?
Doncs mira, el nostre tercer destí ens porta a Göbekli Tepe, que es pot traduir com el turó penxut i que és un antic santuari de la ciutat d'Urfa, a Turquia. A l'any 1994, ara fa 30 anys, un pastor kurd va descobrir el que s'ha acabat sent el complex megalític més antic que es coneix. Quan parlem de megalític vol dir, evidentment, de conjunt de pedres, I que està construït, atenció, 6.000 anys abans que el famós monument de Stonehenge, a Anglaterra.
Hosti, què dius?
Quan parlem, diguem-ne, de coses antigues, que ens ve aquesta imatge, diguem-ne, d'aquells menhirs, rotllo bèl·lics, cercle, diguem-ne, a Anglaterra, doncs 6.000 anys abans, als vols de l'any 9.600 abans de Crist, va ser aquest complex megalític. I a més a més curiós és que posteriorment va ser enterrat sobre l'any 8.000 abans de la nostra era.
Està considerat
el temple més antic del món i s'ha dit que allí poder va néixer la consciència humana d'allò que és sagrat. És un concepte poder, doncs, com bastant eteri, però que, ostres, no deixa de ser extremadament curiós, tenint en compte que d'això doncs, estem parlant, diguem-ne, de fa més de 10.000 anys. I sense marxar de Turquia, en aquest país també hi ha un altre temple dedicat a un pastor ben conegut de la nostra mitologia, Endimió.
Clar, sent un dels oficis més antics de la humanitat, imagino que també ha format part, ja no de les llegendes, dels rituals, també de la mitologia de tota la història, no? En aquest cas, mitologia grega, interpreto?
Sí, i de fet hi ha diversos pastors a la mitologia, Un d'ells, per exemple, és Endimió, que era un xicot tan ben plantat que Selene, la lluna, se'n va enamorar d'ell mentre dormia. I li va demanar Zeus, el totpoderós déu de l'Olimp, de poder estar sempre amb ell. El desig va ser concedit i per això Potser els astrònoms, segles més tard, molts més segles més tard, van batejar amb un cràter de la Lluna el nom d'Endimió, precisament. Mm. I no tan romàntica i molt més lúbrica i concupiscent és la història de Pan, que és el déu dels pastors, però també, atenció, de la fertilitat i de la sexualitat masculina, ja que aquest personatge, amb tors i cara d'home i cames de cabró, es dedicava a espantar i perseguir les nimfes, diguem-ne, amb finalitats carnals. Això d'espantar en deriva una paraula ben coneguda. La paraula pànic ve d'aquí, del
pan.
Déu Pan. Mm. Pànic. Segurament que teniu la imatge, diguem-ne, molt en ment. Se'l representa sempre amb una siringa, que és una flauta de pan, que és un instrument de vent elaborat amb un conjunt de tubs sonors ajuntats que estan associats a un altre famós personatge, que és, evidentment, en Peter Pan, és a dir, la creació d'en James Barry del segle XIX.
Ah, o sigui que el Peter Pan no era Pere Paella, sí, sinó Peter el pastor, diguem-ne, la llegenda, la mitologia de Pan.
Sí, home, remet directament a qui la cita Pere Paella, dius?
Home, clar, pan en anglès és una paella.
No, jo diria que Barry tenia altres idees una mica més elevades, Que no passa. Sí, però fixa't, vull dir que el personatge Peter Pan ve d'aquest cert i que a la vegada també deriva d'aquesta paraula que és pànic, no? I és el déu Pan, precisament, el que ensenya a tocar aquest instrument a Daphnis, que és un pastor sicilià conegut per la seva història d'amor amb Chloe. Aquesta música, de fet, que estem escoltant és la de Suite de Daphnis i Chloe de Maurice Ravel. I a Daphne també, per cert, s'atribueix la invenció de la poesia bucòlica.
Què és la poesia bucòlica, Berreguer?
La poesia bucòlica és molt fàcil, la poesia bucòlica és la poesia pastoral. Quan diem, oi, quina cosa més bucòlica, en el fons estem fent referència doncs, a un tipus de poesia, però també solament de vivència física, que descriu la vida del camp de manera, home, molt idealitzada. Descripcions de la bellesa de la naturalesa, lluances a la vida sense complicacions, escenes d'amor propiciades per un entorn sensual, és a dir, res a veure amb l'autèntica vida, per entendre'ns els pastors. Mm. Però, d'alguna manera o altra, la idea aquesta, diguem-ne, que lluny de la ciutat, lluny d'on està el brugit de la condició humana, és on es troba la pau d'esperit, és una idea antiquíssima, no ve d'ara. Nosaltres, quan alguns tenen la sort d'anar a la Cerdanya o anar a Puigcerdà, diguem-ne, a fugir de la gran ciutat, doncs fan exactament el mateix que feien fa 3.000 anys. Marxaven de les acròpolis i marxaven de les ciutats populoses de l'antiga Grècia i de Roma per anar a la vida contemplativa de camp.
Home, això va portar en el seu dia que hi havia metges barcelonins que es dedicaven a receptar d'anar a segons lloc, segons on. O sigui, deien, clar, no, la recepta, el teu tractament és anar-te'n a no sé quin poble, perquè t'allunyis del brugit, com deies tu, de la gran ciutat, no?
Hi havia l'excusa d'anar a prendre les aigües, sobretot amb elements termals, o l'aire fresc, sobretot que toqui l'aire fresc, no? Quantes persones, amb el tema, sobretot la malaltia tuberculosi, doncs mirava de solucionar-se d'aquesta manera, no? L'origen de la poesia bucòlica, o poesia, diguem-ne, pastoral, s'atribueix a Teòcrit, que va ser un poeta grec del segle III abans de la nostra era, nascut a Sicília, a Siracusa, concretament, és a dir, exactament igual, per entendre'ns, que aquest pastor sicilià de la mitologia que és Daphnis, i que la seva influència s'allargarà durant molts segles. De fet, el Renaixement tornarà a tenir un nou impuls amb un altre italià, Jacopo Sannazzaro, quan publica Arcàdia, que està considerada la primera gran novel·la pastoral. El gènere entrà en crisi a la segona meitat del segle XVII, just quan Bartolomé Esteban Murillo pinta un dels seus quadres més famosos, El buen pastor.
Si no el conegui, ara penjarem aquest quadre a xarxes perquè el pugueu veure, sí.
Sí, Murillo és un dels grans pintors espanyols del barroc, va néixer a viure a Sevilla entre el 1618 i el 1682, se'l coneix sobretot per la seva pintura religiosa, i El buen pastor va ser pintat als vols de l'any 1660, i en ell es veu, doncs això, un nen Jesús, doncs amb una ovella, amb aquesta idea del bon pastor. De fet, hi ha tres versions al quadre, la més famosa de les quals es troba al Museu del Prado. La pintura, aquesta, no deixa de ser una idealització de la vida de pastor, i parlant d'idealitzacions, la música pastoral per excel·lència idealitzada és la sisena de Beethoven.
Mm-hmm. A veure, és cert que no té la fama de la cinquena o de la novena sinfonia, però estic segur que a tu t'agrada, és de les que t'agrada, també.
És la meva preferida, eh?
Sí?
Sí.
La sisena.
Sí, segurament que no és la millor, però és la meva preferida, eh? Per què és la meva preferida? Endevina. Doncs perquè la vaig descobrir quan tenia 5 o 6 anys. Clar. I quan sortia la pel·lícula Fantasia de Wall
Street. Home, pel·lícula Fantasia és el teu centre
sí.
troncal de la teva trajectòria i de la teva infància.
És curiós, eh? Però, sí, però una pel·lícula que veus quan ets nen, la quantitat d'influències que va exercir en la teva vida, eh? I la Casa Sinfonia, que l'he escoltada centenars de vegades, eh? M'inspira una serenor, una placidesa, perquè de fet és un tema, aquest que estem escoltant, per exemple, no? Un tema delicadíssim, inspiradíssim, bellíssim, aquest segon moviment d'aquesta sinfonia tan popular i extraordinària, que és la sisena de Beethoven, també coneguda precisament com la pastoral. Per al seu caràcter, diguem-ne, programàtic, és a dir, que la música ens aboca elements, en aquest cas de la vida de pagès. Els noms dels seus moviments ens els descriuen. Escena el Rierol, que és el títol d'aquest fragment que estem escoltant. A veure, podem pujar una mica, això?
Ara.
També hi ha l'alegre reunió de camperols, la tempesta, que és a quart moviment. Va ser estrenada el 1808, va ser un fracàs, però amb el temps és una de les peces centrals d'aquest colors de la història de la música. I sí, tal com et deia, la meva primera vegada que la vaig escoltar va ser veient Fantasia, i ja que parlem de pel·lícules, doncs mira, una de les pastores més atractives de la història del cinema, Maureen O'Hara, El hombre tranquilo.
¿Puede indicarme el camino de Innisfree?
Innisfree, ¿eh? Está a unos 8 kilómetros, quizá más. ¿Ve usted aquel camino de allí?
Sí.
Pues olvídese de él, no le sirve de nada. El mejor camino a Innisfree, yo lo he recorrido muchas veces.
Ah, usted quiere ir a Innisfree, ¿no? Déjeme a mí, señor Maloney, yo orientaré a este forastero. ¿Conoce usted el camino de Knockinor?
¿Knockinor? Si conociese el camino de Knockinor, no preguntaría por Innisfree, que está detrás.
Hay muchos que conocen Knockinor y no conocen Innisfree. Y si se molestase un poco en estudiar la historia de su propio país, sería el primero en reconocerlo.
Una pila de gent li encantaria estar ara mateix allà a Innisfree, eh?
Home, és que, a més, jo hi he estat, eh? A Innisfree.
Ah, sí, eh?
No es diu... Sí, el poble no es diu Innisfree, es diu Conc. És un poble, evidentment, que està a Irlanda i és un dels paratges més naturals. A més, és que no ha canviat gens. O sigui, està exactament igual com el va filmar en John Ford l'any 1952, i sembla que res, darrere d'una casa hagi de sortir el Pickling, hagi de sortir el John Baine i el Barry Fitzgerald. Vull dir que és un paratge realment sensacional. I sí, estem parlant d'una de les més grans i estimades pel·lícules de la història del cinema, rodada l'any 52, com deia, i on se'ns explica la història d'un boxador nord-americà, en John Wayne, que torna al seu poble natal, Innisfree, després de molts anys d'absència. I en el camí que va de l'estació fins al poble es troba a una pastora pell roja, la indòmita Maureen O'Hara, de la qual s'enamorarà només veure-la. Un sentiment, evidentment, que serà correspost. També sortia el Victor McLaren, els paisatges d'Irlanda, l'ascensional música d'en Victor Young, i per aquell que la vulgui repassar o descobrir, doncs, evidentment, la pot trobar a Amazon, entre d'altres.
Doncs, efectivament, aquests dies que hi ha una miqueta més de temps i que es poden fer seleccions de pel·lícules, doncs, si voleu veure-les, les trobareu, en aquest cas, a L'Hombre Tranquilo, on la trobareu a Amazon. Beorlegui, com sempre, un plaer, que tinguis un bon Nadal, o sigui, una bona nit de Nadal, un bon dia de Nadal, bon Sant Esteve, i ens retrobem ja per al darrer bazar de l'any 2023, que serà en el darrer dia de l'any, el dia 31, el diumenge que ve.
Igualment, Xavi, molt bona abraçada, Nadal, molt bones festes per tu i per tothom. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Ei, aquest truc t'ha quedat brutal! Ara ja podem pujar els vídeos i tenir moltes visites al nostre canal. Per fi! Per fi no, per fibra.
Ara podem fer les consultes amb la nostra metgessa sense desplaçar-nos.
Per fi.
Per fi no, per fibra.
El govern de Catalunya desplega la xarxa de fibra òptica pública perquè la connectivitat arribi arreu del territori. Per fi no, per fibra. Igualtat d'oportunitats al país. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
A la xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya ens sentim orgullosos d'acompanyar-te un any més durant aquests dies de felicitat. La xarxa de concessionaris Nissan et desitja bones festes.
Especialistasendeudes.com informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
Què t'apassiona? Esquiar? Escalar? Anar amb bici? Senderisme? Facis el que facis, la teva passió marca el camí. I aquest comença Autosuministres Motor, la fira permanent del caravani, on hi trobaràs l'autocaravana, caravana o camper que necessites. Vine al carrer del Blat número 1 de Gurb, a Vic, o entra a autosuministres.com.
Ford Covesa et desitja...
Bon Nadal des de Ford Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Bones festes des de Ford Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
I feliç 2024 amb Ford Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
RAC 1 torna al torró solidari de RAC 1 i Torrons Vicenç. I ve amb una nova varietat, brownie amb nous pecanes. Podeu trobar el torró solidari a les botigues de Torrons Vicenç i a vicenç.com. RAC 1. Tots som u. Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat.
Descarrega
el portal de notícies de RAC1.
Escolta
tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.